Dijous 22 de desembre a les 8 del vespre, a la preestrena de la pel·lícula De vuelta a casa de mi madre.
Crear contraseña, algo fácil de recordar.
1664.
Ah, mira, como la cerveza.
Es el pin de mi tarjeta.
Ah, no, ese no nos vale.
Què passa quan després de molts anys tornes a viure a casa dels teus pares?
Una arroba es una en un círculo. Eso es. Gmail.
¿G qué? ¿Miel?
No, escucha bien. Gmail, G-M-A-I-L, punto com.
Punto. ¿Como un punto?
Como un punto.
Ya, con P. Punto.
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 No, mamá, has escrito punto, no solo un punto, así.
Stephanie es veu obligada a tornar a casa de la mare. Ella la rep encantada, però porta una vida totalment independent. Les dues hauran de tenir molta paciència per viure juntes, de nou. Entra a radioestel.cat i participa en el sorteig d'invitacions dobles. Ràpid, que s'esgoten. De vuelta a casa de mi madre s'estrena als cinemes el 30 de desembre.
Para mi internet se acabó.
Del 31 de març al 2 d'abril tingues la maleta preparada perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 2770.
CatSalut respon. Prevenir malalties és a les mans de tots. Només cal seguir uns bons hàbits d'higiene, rentar-se les mans després d'anar al lavabo i de canviar bolquers i també abans de menjar. Quan tossim o esternudem, cobrir-se amb la part inferior del colze i mai amb la mà. Fer servir mocadors d'un sol ús i recordar que els infants amb febre no han d'anar a l'escola fins que estiguin ben recuperats. La millor manera de fer salut és la prevenció. Troba més informació al web canalsalut.gencat.cat o trucant al 061 CatSalut respon. 061, la Generalitat al teu costat.
Viu el teu Nadal a Ràdio Estel. El diumenge 25 a les 11 del matí, escolta la missa de Nadal des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. A les 5 de la tarda, gaudirem del Pessebre de Pau Casals, una obra única d'un dels catalans més universals i amb lletra de Joan Alavedra. I a les 7 de la tarda, el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, amb algunes de les millors veus de l'escena catalana. El teu dia de Nadal més especial t'espera a Ràdio Estel.
La felicitat no és una estació d'arribada, sinó una manera de viatjar.
Margaret Lee Rambeck, escriptora.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Estem a punt d'arribar a 8:15. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, també. Avui de la Blanca Aranyó a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El moment polític que viu Catalunya no seria el que és, es miri per on es miri, sense la participació de la societat civil, del poble en el seu conjunt, encara que en alguns sectors del teixit social hi hagi més implicació i en altres no tant. Es parla molt aquests dies al carrer i també en els entorns dels partits sobre la possibilitat de tirar pel dret a la iniciativa parlamentària catalana de convocar un referèndum, tant si és de manera unilateral des de Catalunya com si es fa de forma acordada amb el govern espanyol. En les últimes setmanes han sorgit dues plataformes catalanistes de pensament basades en un model socioeconòmic liberal. Una, Catalans Lliures, es defineix com a col·lectiu independentista, mentre que l'altra, Lliures, opta per una tercera via que no comporti la independència necessàriament, sinó un nou encaix de Catalunya dins l'Estat, sempre des del diàleg. Aquestes dues entitats de pensament ciutadà, que fins i tot han organitzat ja algun debat, volen, d'una banda, desmuntar el tòpic que va en la línia de defensar que l'independentisme és només una opció d'esquerres, o pensar-ho, almenys inconscientment. El moviment sobiranista, però també els que defensen altres opcions alternatives, és, sens dubte, transversal, dins un procés que necessita la implicació de la societat plural, més enllà de la polarització que de vegades fem sobre qüestions concretes com ara el referèndum. Avui ens preguntem quin ha de ser aquest paper de la societat civil més enllà dels partits. La resposta la podem intentar donar en la propera estona, però és qüestió d'un temps més llarg. Ens acompanyen per analitzar aquesta actualitat Eric Carrera Puntí, que és de Catalans Lliures, del moviment liberal independentista, del qual hem parlat alguna vegada aquí també en el col·loqui, amb la presència d'alguns dels seus membres, com és el cas de Toni Florido o també d'Alexander Golovin. Senyor Eric Carrera, bona tarda, benvingut.
Bona tarda i gràcies per convidar-me.
Gràcies
aquí.
A vostè.
És el primer cop que vinc.
Doncs nosaltres també molt contents de tenir-lo per primer cop. Vostè quina trajectòria política té? Si la pot comentar telegràficament, ha tingut algun càrrec en algun partit polític?
Jo no tinc trajectòria política.
Vostè s'ha implicat en aquest moviment.
I no en tindré mai.
I no en tindrà.
A veure,
què el porta, doncs, a
formar? Jo soc empresari, músic. Però sí que la meva vida està al voltant de la política perquè sóc un entusiasta, diguéssim, de la política i sempre he estat en organitzacions, també milito en algun partit polític, però no em dedico professionalment a la política.
Molt bé, moltes gràcies, doncs, i benvingut. Trajectòria política, per tant, com a ciutadà, no?
Sí,
entusiasta,
sí, sí,
de la política,
sí, sí, sí,
analista polític.
Completament, sí.
Saludem també Roger Muntanyola. Ell ha estat diputat de Convergència i Unió i després d'Unió al Parlament. És representant de l'altra plataforma de Lliures, liderada, com segurament recordareu, amics oients, per Antoni Fernández Teixidor, exconseller, i també amb la presència d'alguns exdirigents de l'antiga Convergència i també d'Unió. Senyor Roger Muntanyola, bona tarda, benvingut.
Què tal? Bona tarda.
Vostè quina trajectòria política té? Vostè sí que en té una mica a nivell de partit.
Bé, l'Eric i jo compartim una qüestió, que és que no hi havia altres noms al diccionari, que hem anat a buscar lloms similars per les plataformes a les que representem.
Sí, noi.
Cosa que...
Sí, sí, sí. Això no donarà problemes legals,
poc,
com va passar amb el Partit
Demòcrata. La nostra capacitat de vocabulari dels dos, però bé, en qualsevol cas, més enllà de l'anècdota, jo he estat, sí, diputat durant dues legislatures, vaig entrar-hi molt jove, amb 24 anys. De fet, el primer dia que no vaig entrar al Parlament no em deixaven entrar els policies de la porta, perquè em van dir on vas, i vaig tenir que ensenyar la credencial, perquè si no, no em deixaven entrar. Però vaja, sí, el meu recorregut ha estat dintre Unió Democràtica, entre Convergència i Unió, i a partir, diguem-ne, dels aconteixements de l'any passat, de la divisió del primer d'Unió Democràtica i posteriorment de la Federació, em vaig quedar amb Unió Democràtica, i després, doncs, d'aquest llarg període, diguem-ne, després dels dos zeros electorals, no vaig combregar amb la teoria o amb la manera que tenia que fer el partit, i creia, doncs, important poder impulsar alguna altra cosa més fresca i més dinàmica, com és el cas de Lliures, i per això suposo que estem aquí de nou fent política.
Lliures, i també Catalans Lliures, tenen pretensió de ser partit polític en algun moment?
Lliures, sí.
Lliures, sí.
Catalans Lliures, no.
Bé, doncs hi ha una primera diferència, tot i que tinguin el mateix nom. O sigui, això potser evitarà problemes com els que va tenir el Partit Demòcrata Català a nivell d'inscripció,
sí,
no?
Sí.
Que després, finalment, s'han pogut inscriure.
Bueno, és fàcil que plataformes liberals o partits agafin aquest terme de lliures, no? També és lògic. Jo haig de dir en favor, encara que sembli una excusa, però que no ho és, quan, ho dic perquè jo vaig ser un dels membres fundadors, quan vam decidir aquest nom, no teníem cap mena d'idea que el... el Montanyola i el Teixidó i companyia...
Nosaltres tampoc,
volíem fer quelcom.
Sense cap mena de acritud, al contrari. Va fer gràcia perquè realment ens hem anat a centrar en un nom similar. Però
ara. Bé, ara comentarem qüestions de contingut, però abans saludem el tercer membre de la taula. Ell és Joan Capdevila, diputat actualment d'Esquerra Republicana al Congrés, però és un home que també representa d'alguna manera, i per això és aquí, exemple del que és la sensibilitat social davant el procés. Ell no estava en la política i un dia, doncs, va acceptar com a independent formar part d'unes llistes electorals. Senyor Capdevila, bona tarda.
Bona tarda, correcte. I, a més, sóc diputat i és el meu primer càrrec polític i espero que l'últim.
Li passa al senyor Capdevila una mica al contrari que potser alguns de vostès dos. Ell era un independentista d'Unió Democràtica, no? Abans, així es definia.
Fa tres congressos, deu fer, veient que no podia convèncer el partit. No jo i una colla de gent.
Perquè el partit, de fet, no ho era, no es definia com a independentista.
Jo defenso que sí que ho era.
Bueno, perdó, el partit era confederalista.
Confederalista.
És un debat interessant que el Joan té part de raó, en la que jo estic d'acord. En la que jo estic d'acord, també.
Sí, ara no ho és perquè és diputat d'Esquerra, però com a independent.
Defensant que Unió tornés a la radicalitat independentista, no me'n vaig sortir. I com que no me'n vaig sortir, doncs ho vaig deixar i vaig continuar amb la meva professió.
Efectivament, Joan Capdevila és veterinari, és membre de la Junta de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, entre moltes altres coses. Això li agrada, eh?
Això m'agrada que ho digui cada vegada.
Molt bé, molt bé. Moltes
gràcies.
Perquè és una entitat que no és de la política, però que es troba a la societat civil i també és sensible, per tant, al procés polític, també, com totes moltes altres.
Naturalment.
En aquest cas religiosa, però bé, n'hi ha d'altres tipus, no? Esportives, de música, vostè que és senyor Eric Herrera del Camp de la Música, trobaríem molts exemples. Bé, anem a entrar en contingut, però abans, Marta, bona tarda. Tenim una pregunta que hem formulat als oients en aquestes últimes hores.
Bona tarda. Avui us preguntem quin ha de ser el paper de la societat civil més enllà dels partits en el moment polític que viu Catalunya. Poder optar entre tres opcions molt rellevant és imprescindible per a la regeneració política i per evitar frustracions. Important, però sempre que hi hagi connexió recíproca amb les forces polítiques o irrellevant si els partits no impulsen un veritable diàleg. Fins ara, l'opció més votada és amb un 33%, molt rellevant, és imprescindible per a la regeneració política i per evitar frustracions. Podeu optar per una opció, podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes, tot plegat a través de radioestel.cat fins a les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Doncs teniu l'opció de votar a radioestel.cat sobre la pregunta quin ha de ser el paper de la societat civil més enllà dels partits en el moment polític que viu Catalunya. Els pregunto una mica... qüestió de manual, senyor Montanyola i senyor Herrera, què són les seves respectives plataformes? Lliures, si vol, comencem, senyor Montanyola. Lliures, plataforma, diguéssim, de tercera via, podem dir així, no? De diàleg,
bé, jo crec
catalanista, però...
Jo crec que qualsevol plataforma, qualsevol partit és de diàleg, en essència, sí, perquè si no, no tindria raó de ser, no? Per tant, no és que vulguem aixecar aquesta bandera. Nosaltres som un moviment amb voluntat de ser partit que es basa en dos eixos elementals. El primer és que la deriva que des de la nostra perspectiva ha pres el procés sobiranista de Catalunya és erràtica, des del nostre punt de vista, òbviament. És a dir, no qüestionem, així com fan altres partits que estan en contra del procés per ser el final, és a dir, l'objectiu d'aquest, però sí que no compartim la manera amb els que s'està desenvolupant i sembla que es vol desenvolupar. Aquest és el primer dels vectors. El segon, quin és? El segon és el que hem comentat ja a l'inici del debat. Nosaltres tenim la sensació que existeix al l'ideari polític de Catalunya, a la societat, una esquerranització de la política i de la cultura política en general que porta a que els principis defensats des de les opcions més d'esquerres, avui són absolutament majoritaris en el nostre país, no? És a dir, avui parlar de col·laboració públic-privada sembla quelcom que és un pecat. Avui no defensar doncs, que una empresa es pugui guanyar bé la vida i guanyar calés sembla un pecat. O avui és necessari defensar que com més alts són els impostos, doncs millor funciona la societat, no? Nosaltres neguem la major, suposo que igual que Catalans Lliures en aquest sentit, i per tant creiem que també cal lluitar des del terreny, des del debat ideològic per combatre aquesta idea majoritària que s'ha instaurat, no? Per què s'ha instaurat? Bé, doncs per diverses raons que podem comentar.
Per les desigualtats,
crisi,
no?
Etcètera,
per la crisi.
Per una simplificació dels missatges i del maximalisme polític derivat de les xarxes, bàsicament, és a dir, avui la gent i els nous partits que han sorgit, especialment per l'esquerra, han deixat sobre la taula una sèrie de qüestions que sembla que hagin de ser acceptades per ser avui. Parlar de renta mínima garantida, doncs tothom diu, ah, sí, fantàstic, i ningú es planteja com coi es paga una renta mínima garantida, per exemple. Llavors, què és el gran problema? L'esquerra fa la seva feina, res a dir. El problema és que els partits que no se situen al mateix àmbit, des de la nostra humil perspectiva, no són capaços d'afrontar amb força aquest tipus de debats. S'acobardeixen i acaben votant i decidint coses que haurien de ser impròpies d'ells, no? I en aquest cas m'estic referint especialment a l'espai que havia ocupat tradicionalment Convergència Democràtica o Convergència i Unió. I, per tant, nosaltres naixem també amb la voluntat de debatre amb l'esquerra sense cap mena de problema, només faltaria, però sí que creiem que hi ha d'haver un combat ideològic real i no simplement una acceptació dels seus principis.
Sí, aquestes idees, com la que defensen els comuns, no?, de posar-ho tot en mans del poble, aquesta idea de la vella esquerra, una mica actualitzada, ha seduït molts votants, certament, com vostè
avui,
diu.
Avui hi ha un debat, i acabo amb això, per exemple, de remunicipalització de serveis. Hi ha pobles que tenen regidors que fan remunicipalització de serveis. Bé, un exemple, Arenys de Munt, regidor de la CUP, vol remunicipalitzar el servei d'aigua. I ho fa. I què passa? Que el servei d'aigua ara és un 30% més car i, a més, és un amic de menys qualitat. Per què? Perquè hi ha la idea de que si ho gestiona l'Estat o l'administració ha de ser millor. I això no és cert.
No,
no és cert.
Passa també en l'educació, hi ha sectors que es volen carregar la concertada.
El debat sobre el concert, un debat que jo vaig portar durant molts anys al Parlament de Catalunya i que era i amb qui havia tingut discussions interessants sobre, per exemple, el concert de les escoles que segregaven per sexes, doncs jo particularment no hi portaria els meus fills, però defenso que és un model vàlid i lògic, no? És a dir, tots aquests debats s'han instaurat a la societat i, a més, tenen un gran recolzament social que fa que nosaltres creiem que hi hagi d'haver, doncs, un contrapès que defensi un altre tipus de postures.
Bé, doncs endavant ara parlant de...
Sí, bé, en certa manera...
De catalans lliures.
Sí,
potser diria el mateix amb la diferència que vostès són independentistes.
Ell ja m'ha fet el discurs amb la qual cosa...
Disculpi, Podria haver començat per vostè.
No, si em sembla molt bé. Ja m'estalvia una part del discurs... Pràcticament tot el que ha dit el Roger doncs, em sembla molt correcte i és veritat que en aquest país hi ha un dèficit clar i com deia, no? que sembla que sigui un pecat a l'hora de dir tota una sèrie de models o a l'hora de dir un model diferent de l'habitual o del mainstream actual que bé, que sembla que ocupi totes les portades, no? Llavors, clar, nosaltres naixem també farts d'aquest mainstream ocupat per l'esquerra, socialdemocràcia, fins i tot el populisme, també a dins l'independentisme, i clar, creiem que la nostra plataforma havia d'existir per dues raons. Una, per dir que hi ha independentistes liberals, per defensar des del liberalisme la qüestió del referèndum i l'independència
sí.
a Catalunya.
Clar, no és una cosa d'esquerra, com de vegades...
Bueno, no, ho és, ho ha de ser, però també ho ha de ser de liberals i també de dreta, no? I també, en certa manera, per llançar tota una sèrie d'arguments que creiem, com aquí sí que coincideixo amb el Roger, creiem que estan completament distorsionats per tots els mitjans de comunicació, pràcticament, i per la majoria dels partits polítics. No? Llavors, clar, hi ha una idea del liberalisme o del capitalisme liberal que, bueno, sembla que portem banya i cua i evidentment, no és així. No és així, ni tan sols que a més, el liberalisme és una opció completament social, de cooperació social i de solidaritat. Per tant, imagina't si està menyspreada i desinformada la gent respecte a aquesta ideologia, no? Sí que... Aquí sí que podem discrepar amb el Roger, que és que la nostra plataforma, que no té... que no vol ser partit polític, sinó
no
que...
No té vocació de partit.
No té vocació de partit, sinó que és societat civil 100%. Aquí sí que som clarament independentistes perquè creiem que Espanya, el model espanyol, no d'ara, sinó de fa segles, és un model antieconòmic i completament autoritari i que Catalunya no pot fer res a dins d'aquest estat. Amb la qual cosa, pel benestar, per la llibertat, en majúscules, i pel progrés econòmic, no hi ha cap més sortida que marxar d'aquest estat completament anticonòmic, que és Espanya, no? Uh-huh. I sí que em sembla que discutim aquí, força...
Sí, no, però si el Joan, el Joan vol dir alguna cosa...
Endavant, Joan Capdevila.
Sí. No, no, és que jo d'acord amb res, però estic...
d'acord fora, amb res, però fora, pot dir la
fora,
seva, també.
Fora del que l'Eric deia ara, Espanya és irreformable.
Completament.
I com que és irreformable, i els catalans ho venim demostrant des de temps de Jaume Balmes, tots els reformadors catalans il·lustríssims, més que tots nosaltres junts, que han intentat reformar Espanya, el general Prim. És com una mena de mite de Sísif, oi? El català que va empenyent la roda, la pedra, cap amunt de la muntanya de la reforma d'Espanya, i que normalment quan s'hi està acostant rodola cap avall ja ha de tornar a començar. Amb tot el més, doncs ho lamento, però la doctrina demòcrata cristiana que jo em vaig fer meva fa anys i que mantinc, entén que l'economia social de mercat requereix de la intervenció de l'Estat per ajustar les diferències. Que les empreses guanyin diners està bé, però que ho facin ben controlades i no organitzant monopolis. I el que
bueno, és que el liberalisme està en contra dels monopolis.
Perfecte.
I això de ben controlades fa una mica de por, eh?
Doncs em fa més por a l'autocontrol. Sí.
Però encara responsable, no?
Sí. Em fa por l'autocontrol perquè llavors se'n diu auditories. I l'última crisi financera que encara arrastrem és gràcies a auditors comprats. I posats a fer, doncs prefereixo que algun funcionari vigili els auditors. És tot una qüestió de...
O de fet, aquests auditors estaven controlats per l'Estat.
Jo. Als Estats Units no gaire, em sembla.
Si em permeteu, d'entrada, jo crec que nosaltres ens denominem liberals i humanistes. Jo segurament m'identifico més amb aquesta segona vertent, perquè igual que el Joan també tinc la procedència que tinc i, per tant, hi ha una part del que diu que puc compartir.
De l'humanisme cristià, en aquest cas.
Vull dir, hi ha una qüestió que crec que és elemental, és a dir, en una societat com la que tenim, jo defenso unes polítiques més liberals de les que hi ha, perquè considero que les que hi ha són absolutament intervencionistes, però em sembla que cap dels que estem a la taula... tots sabem que crear, és a dir, fer desaparèixer l'Estat i que el mercat campi a Sus Sánchez és quelcom impossible, cosa que tampoc jo crec que a dia d'avui a l'Europa Occidental, on hi ha el 50% de la despesa pública mundial, doncs seria bastant fer-nos trampes al solitari, no? Per tant, la manera en la que jo entenc aquestes polítiques més liberals impliquen simplement ser capaços de prendre decisions davant de l'administració pública, una administració pública des del meu punt de vista és molt engreixada, que sí que parlin d'eficiència, que siguin capaces de tenir una despesa més controlada, etcètera, etcètera. I després m'agradaria entrar al debat sobre la qüestió del procés sobiranista.
Ara entrem. Sí, de fet, potser, que estem parlant molt de liberalisme avui, també cal alguns conceptes de pensament polític i social reubicar-los en la societat actual, perquè de vegades es posen etiquetes. El liberalisme sembla que té una càrrega negativa, avui dia.
D'entrada, les etiquetes en política sempre
hi són.
Les
no?
etiquetes, d'entrada, te les posa sempre als adversaris.
Igual que socialisme o altres.
El problema és que si no surts a defensar generalment aquestes etiquetes acaben... Bueno, una mentida dita mil vegades acaba sent veritat, no?
Una cosa només. En altres èpoques estava molt ben vist perquè eren els progressistes i els d'esquerra, segurament.
Exacte.
Jo, només una cosa per respondre al Joan, és que els liberals no volem abolir l'Estat. No som anarcocapitalistes, nosaltres. No. Hi ha una branca que sí que ho és. Ah. Aquí al davant sembla que no entens cap. Llavors, sí que creiem en un estat que pugui, diguéssim, més que controlar, que garanteixi la llibertat, la propietat privada i la competència, bàsicament, però que, evidentment, els nivells d'ara són insuportables. És a dir...
Que sigui una mica àrbitre de tots, però que deixi fer, no?
Sí,
que laissez-faire històric del liberalisme.
Sí, exacte. Exemples com Holanda, Dinamarca, amb la llibertat econòmica que tenen, serien uns exemples que podria seguir.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat Eric Herrera, de Catalans Lliures, aquesta plataforma independentista liberal, Roger Montañola, representant de Lliures, plataforma d'Antoni Fernández Teixidor i altres exdirigents de Convergència i Unió, que opta per una tercera via no independentista, i també ens acompanya el diputat d'Esquerra al Congrés independent Joan Capdevila. Passen ara 4 minuts de 3 quarts de 8. Marta, tenim l'opinió d'un oient que ens ha arribat a través de l'enquesta.
Sí, d'en Pep de Mollerussa ens diu: el paper de la societat civil sempre ha de ser present en processos com el que viu ara Catalunya, però necessàries propostes que es puguin dur a la pràctica, i jo crec que la independència així unilateralment no és viable.
Mira, jo compro el que diu l'amic.
Ah, molt bé.
A mi fa certa gràcia, això. Per què no és viable? Mira, el mur de Berlín tampoc havia de caure, i va caure.
Mira, no,
és jo... que em fa...
Aquí entrarem...
Contrastem les posicions.
Aquí s'amaga covardia.
Entrem al debat. Entrem al debat.
Endavant.
Crec que resulta molt interessant, perquè, de fet, és l'element que diferencia les dues plataformes. Una premissa. Jo, que Catalunya fos independent, a diferència del que li passa a molts altres partits, no em fa cap angúnia, al contrari. Ara bé...
Però com que costa molt, em fa por i retiro.
No, considero el següent. I amb 5 anys d'experiència al Parlament de Catalunya, veient com es porta el procés entre bambalines, et puc assegurar, i segur que ho saps, que hi ha coses que disten molt de la realitat. És a dir, estem en un procés en el qual estem avui abocats a la unilateralitat, per una simple raó, perquè el govern espanyol és evident que sobre el concepte del referèndum no vol parlar.
Cosa no juga al decidir des de Catalunya.
Cosa que a mi m'agradaria. Molt bé, anem a la unilateralitat. Què implica la unilateralitat? La unilateralitat és trencar la baralla. Molt bé, trencar la baralla... com estem ara. Diuen, no, anem a fer un referèndum. Ara el president Puigdemont ha dit referèndum sí o sí. Sí, ja m'agradaria. Escolta, i com ho fa? Perquè no és que vostè vulgui fer un referèndum, si jo estic d'acord que el vulgui fer. El problema és que per fer això haurà de vostè implicar a funcionaris, haurà d'implicar a molta gent que no estarà disposada a fer això. Perquè aquesta és la realitat. Si vam tenir el 9-N i després, amb perdó, vam fer el que vam poder, i crec que va acabar molt bé, però d'aquí a que això passi, doncs em sembla que hi ha una gran distància. Segona qüestió, fer un referèndum, el millor d'un referèndum és que quan la gent vagi a votar sí o no estigui convençuda que si guanya allò que vota es farà i que si perd allò que vota no es farà.
Que hi hagi una igualtat d'implicació.
Cosa que quan tenim la meitat de la població, o una mica menys de la meitat, dient que no ho dona per vàlid, i el govern central del que depenem dient-ho que tampoc, ho considero més difícil. Tres, un altre dels errors que cometem... crec que ens fa mal a nosaltres mateixos. El món ens mira. No, escolti, el món no ens mira. Anem-li a explicar a un bielorrus que aquí no som lliures. Ja no dic un nord-coreà, ni que un bielorrus. A Catalunya, malgrat tot, i reitero, això no és una posició contrària a l'ideal de la independència, és una posició basada, des del meu punt de vista, al pragmatisme del dia a dia. Bé, en aquest pragmatisme considero que la gent està animada... La societat civil s'ha mobilitzat, veiem el Camp Nou, veiem moltes coses, però, perdó, aixecar una cartolina l'11 de setembre és molt maco i fer coreografies, però quan a vostè li arribi d'aquí uns mesos, si és que fem un trencament, un requeriment de l'Agència Tributària Espanyola i un de l'Agència Catalana, i en la seva intimitat hagi de decidir què fer, jo crec que aquí, sincerament, no n'hi ha majoria. Els nostres aliats internacionals són pocs o gens, perquè no ens oblidem que Espanya, que és un país que... realment ha maltractat Catalunya des de molts punts de vista, té unes excel·lents relacions internacionals.
Però la pregunta és que tu estàs d'acord que no hi sigui aquesta majoria? O sigui, tu creus, com que creus que la gent s'acovardirà...
No es tracta que s'acovardeixi. Jo el que no vull posar és un país que, malgrat tot, funciona bé al limbo. No ho faré mai. I considero que, malgrat tot, com que no em llevo cada dia amb mal d'estómac pel fet de ser espanyol, tot i que preferiria potser ser altres coses, considero que no val la pena passar aquest tràngol d'aquesta manera. I crec que l'única manera que un país desenvolupat i ric, com és el nostre, faci això, és com ho va fer Escòcia o com ho ha fet el Quebec. Em diràs, ara mateix és impossible, i et diré, sí, tens raó, però és que unilateralment també. I acabo amb una altra...
L'opció és quedar-nos en un estat completament antidemocràtic i deficitari.
No és cert que és antidemocràtic, ja m'agradaria.
No,
l'alternativa és tocar de peus a terra. Aquesta és la diferència entre catalans lliures i lliures.
I com ho saps que no es podrà fer?
Escolta, mira, jo ho he viscut. Parlament de Catalunya, 2015, llei de mesures fiscals i financeres. Jo n'era el ponent. Esquerra Republicana, partit amb el que estàvem en pacte, diguem-ne, de pressupostos, presenta unes esmenes que diu: crearem l'Agència Tributària Catalana, crearem la Societat Seguretat Social Catalana, crearem 7 estructures més d'estat. Es va venir el Consell de Garanties Estatutàries, ell, no el TC, el Consell de Garanties Estatutàries, el nostre, ens diu: senyors, no hi ha cap llei que aguanti ni això, ni això, ni això, ni això, ni això, ni això. I sap què van fer els polítics? Convergència i Esquerra també, jo hi era allà, Diu, bueno, posa que estudiarem, que mirarem, que instarem. Dic, escolta'm, i li vaig dir al meu portaveu de grup en aquell moment, hi ha una persona amb alt rang Esquerra Republicana, que també era la seva portaveu, li vaig dir, escolteu, tu pots instar i estudiar el que et dongui la gana, però la gent que està aquí fora li estàs dient una cosa que saps que és mentida. Diu, bueno, hem de seguir fent bullir l'olla. Vale, però si es tracta de seguir fent bullir l'olla, jo no hi estic d'acord. Reitero, el desig està molt bé, el puc compartir. La realitat, per mi, va per un altre camí, que és molt diferent. I és trist, però és aquesta.
Perdoni, senyor Montanyola, que el temps és implacable. Sí, esclar, esclar. Endavant, Eric Carreras.
No,
per què defensen vostès la independència?
Hi ha moltes coses aquí.
Hi ha ara... moltes coses que potser...
He intentat intervenir, però...
No, no, tranquil. L'ha interpel·lat, no, però ara pot parlar vostè.
A veure, a mi fa certa gràcia, primer, que ell digui que no es pot fer... I com que la gent s'acordirà, doncs com que passarà
que
això...
No es
doncs,
pot fer d'aquesta manera, Eric.
Un moment.
Sí, com que mínim de retallar-se.
S'acordirà, doncs com que no es pot fer, doncs mira, ens repleguem a casa i seguim amb aquest estat autonòmic que està, és deficitari i ens anem també pel barranc. És a dir, clar, l'opció, l'alternativa és realment lamentable. Llavors, clar, això fa... perdona que t'ho digui, però és molt poc liberal. Perquè, clar, és a dir, retirar-se abans d'hora de poder-ho intentar no diu molt de... Primer, de polítics, perquè els polítics, en teoria, se'ls ha d'exigir que compleixin el mandat democràtic o que vagin més enllà de la realitat, si cal, i que busquin els somnis. I, clar, aquí el que es fa és que des del minut zero ja es renuncia a tot i llavors l'excusa que tu dius és que s'està fent malament. Home, s'està fent malament. Segurament que s'està fent
jo
malament.
Jo no estic d'acord amb com s'està fent.
No estàs d'acord amb com s'està fent?
No, no estic gens ni mica, per això estic defensant el que defenso, Eric.
Uh-huh. Ja, però clar, amb un estat tan potent, potent perquè té unes estructures, diguéssim...
Sí, sens dubte, sens dubte.
Ben clavades.
Sens dubte. Catalunya ha pactat amb l'estat...
Res serà fàcil. Llavors, ja, el que fan els catalans tòpics, sempre
Eric,
és intentar, doncs, esquivar el que es pugui, crear una mena d'estratègia i... poder arribar al més lluny possible. En aquest cas, jo crec que ni tu ni jo sabem el que s'està fent per darrere. Jo crec que hi ha gent que ho està estudiant i hi ha coses que no es diuen, evidentment, i que s'estan fent, i en aquest cas potser alguna sorpresa ens endurem.
Tant de bo, però és que crec... Bueno, però el que he viscut ja, jo és sí, amateurisme sí, i voluntarisme fins a l'infinit, i reitero. És a dir...
I al contrari, el pragmatisme no és més que immobilisme i status quo.
Clar.
I la gent se n'ha atipat.
Probablement. La gent se n'ha atipat, sí.
Bueno, qui parla?
Digues.
No, segueix.
No, home, no, Joan, digues, home, si no has pogut parlar encara, digues.
Digui.
Tot, si no he pogut parlar...
Doncs endavant, vinga, que queda poc
parlar
temps.
Sense interrupcions. Aquí, aquesta ràdio, normalment la gent no es talla.
Bé, no passa res, no passa res, tranquil.
Sobre la moralitat de la ràdio, però...
No, es tracta amb amabilitat...
Fent un debat polític és lògic, però endavant.
Sí, una miqueta no passa res, endavant, senyor Capdevila. Jo no estic acostumat a aquesta
casa. El pragmatisme no porta més que immobilisme i status quo, i a més frustració, i a perills per les pensions. La gent se n'ha atipat. La gent se n'ha atipat. I la gent està sortint al carrer, reiteradament des de fa 5 anys. I el que no podeu fer, el que no es pot fer, és posar l'esquer del que algun dia ho arreglarem i anar-hi anant. I vestir-ho de més o menys liberalisme o més o menys democràcia cristiana, que entenc que són oli i aigua i que barrejar-los, per lo menos al meu cap no m'hi cap, no és manera d'oferir solucions a la gent.
Bé, els agraeixo l'esforç. El senyor Capdevila ha interpel·lat una miqueta l'estil d'aquesta ràdio, però l'estil no és perfecte, L'estil no és perfecte. Vull dir que a vegades es tallen una mica, no passa res, eh?
Sí.
Deixi'm que sigui comprensiu amb els dos que han debatut més. I, en tot cas, no pretenia ser tampoc, senyor Montanyola, un 2-1, eh? Aquí debatem les dues propostes.
Si no hi ha cap mena de problema. És a dir... Escolti, jo he participat a les manifestacions de l'11 de setembre, durant a les últimes, fins a l'any 2014. Però hi ha un moment, un punt d'inflexió, com us comentava, en el que a mi em dona la sensació, que és quan es separa el desig de la realitat.
Quan es separa Convergència d'Unió.
No, senyor, abans. Desig de la realitat. I el desig de la realitat passa perquè ens fem grans proclames, que són molt maques, i amb les que em puc sentir plenament identificat, però que després el dia a dia per una altra banda.
La qüestió és, escolta, el dia que xoqui tot,
amb la Xina, tot
on et posaràs?
Rússia,
al costat dels autoritaris o al costat de la democràcia? Aquest és el tema.
Em posaré al costat de la llei i de la democràcia.
De la llei? Però sí, si l'estat espanyol és el primer estat que la incompleix? a nivell europeu i a nivell català també?
Escolta'm una
no
cosa.
Pots defensar la llei espanyola? No pots defensar la llei espanyola?
Puc defensar el que em doni la gana.
Perdonin, però... senyor Montañola i senyor Herrera, ho deixem perquè continuem un altre dia, eh? Perquè em sembla que és molt interessant el contrast de posicions i potser de vegades les declaracions, la gent pensa això, evidentment no hi ha res en què pensi tothom d'una cosa o tothom d'una altra, això està clar. Però no hi ha temps per més. Gràcies, Eric Herrera, de Catalans Lliures, Roger Montañola, representant de Lliures, gràcies. Joan Capdevila, diputat d'Esquerra al Congrés. Tornarem a fer un debat com aquest, eh? Gràcies, bona nit, que vagi bé.
Gràcies.
Bé, Marta, el resultat de l'enquesta, ràpidament?
Sí, amb un 40%, important, però sempre que hi hagi connexió recíproca amb les forces polítiques, amb un 33%, molt rellevant, és imprescindible per a la regeneració política i per evitar frustracions, i amb un 27% és irrellevant si els partits no impulsen una veritable diàleg.
Bé, doncs això és el que hem plantejat i demà preguntarem sobre la nova normativa de la llengua catalana.